89.6 FM. Cope Menorca.
Molt bon dia, Menorca. Les 12 i 19 minuts. Comença. Comença el matí de Menorca d'avui divendres, que mos farà arribar fins a les 2, com sempre. Amb moltes coses que oferir-vos a partir d'aquests momentets. Anarem al cine tot d'una, anarem al teatre, tindrem els esports, les cançonetes d'en Pep Marquès i la tertúlia des divendres, amb una mica de manco de temps de l'habitual per això del futbol, però no, tindrem tertúlia. Cope Menorca celebra 60 anys. Ajuda'ns a recordar vivències, programes, persones que tinguin a veure amb l'emissora durant aquests 60 anys. Deixa el teu record en el WhatsApp de Cope Menorca 629 25 27 54 o en el contestador automàtic 971 38 57 24. Comparteix els teus Cope Records. Gràcies per la teva fidelitat. Radio Popular. Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat. Divendres, i com sempre, us atracam a la previsió de pel·lícules que veurem aquests dies en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. Jaume Maians, molt bon dia.
Molt bon dia.
Pel·lícules moltes i ben interessants, no?
Sí, hi ha de tot. En repetim qualcuna, com el cas de 100 anys de perdón, una molt bona pel·lícula d'acció, coproducció hispano-argentina, protagonitzada per Rodrigo de la Serna, que és argentí, i els espanyols Luis Tosar i Raúl Arévalo. Es tracta d'un atac a un banc, però amb un rerefons de corrupció i d'actualitat. Hi ha que dir que en el principi de les projeccions d'aquesta pel·lícula emetrem el documental Abelles i Mel d'Antoni Salvador, que ha estat el guanyador del darrer premi de Video Bosco, un documental molt interessant, molt ben realitzat, amb una música que és de la d'Antonio Caña, estupenda, i que hi va molt en la narració, i bueno, es tracta d'Antoni Anglada, qui és un apicultor, és qui dona les explicacions, sí. I hi ha els comentaris d'en Joan López.
Bueno, i és qui dona Esther Mascaró.
Exacte, i en Esther Mascaró. Sí, sí. Un documental molt polit, dura 15 minuts, i el faran sempre antes de cada sessió d'aquestes de 100 anys de perdó.
Perfecte, és una manera de donar difusió en aquesta feina,
sí,
i en el premi.
Sí, nosaltres en Andreu sempre hem cregut que de donar xance a la gent d'aquí, i sempre hem fet qualque coseta amb realitzadors de Ciutadella o de Menorca.
Molt bé. Oh, molt bé, i després de 100 anys de perdó, recomanem una altra pel·lícula que ja entrava la setmana passada.
Sí, es tracta de la sèrie Divergente, Leal, la penúltima pel·lícula d'aquesta saga, que està tinguent un gran èxit entre un públic més juvenil, adolescent i qualcú adult, i ens agrada aquestes pel·lícules d'aventures de ciència-ficció. Aquesta la tindrem fins dimarts que ve.
Estoy muerta de miedo. Eres una divergente. Los divergentes son una amenaza para el sistema. Quiere matarme.
No lo permitiré.
Més pel·lícules, L'habitació.
L'habitació, una pel·lícula super recomanable, una grandiosa pel·lícula. És una pel·lícula irlandesa, precedida d'unes immillorables crítiques, unes excel·lents crítiques que la majoria la consideren una obra mestra. Es tracta de la història d'una mare i un fill que estan sequestrats, la mare des de fa 7 anys que està sequestrada, dins un estudi on té un fiat, i el fiat aquest, en els 5 anys, comença a descobrir que fora d'aquesta habitació, que sa mare li ha fet veure que és tot el món per protegir-lo, sa curiositat fa que ell pensi que hi ha altres coses fora de sa habitació. Bueno, està molt ben feta, tot es tens en tensió, una gran interpretació d'en Brie Larson, que li va significar l'Oscar a la millor actriu, i una estupenda interpretació de Sfiat Petit.
Buenos días, planta. Buenos días.
bueno, han repassat ara les pel·lícules més, més sèries, més dramàtiques, i ara entram en el capítol de pel·lícules més, més juvenils, no? Més,
sí,
més per tot el públic.
Sí, més juvenils, infantils, que ara fa una setmana que no tenim pel·lícules infantils i ets al lot ja es queixen, però ara ja entra una pel·lícula que fa temps que l'esperen, que és Kung Fu Panda 3. És la tercera entrega d'aquesta sèrie, una pel·lícula amb una gran fantasia d'imatges, amb molta acció i, com no, amb molt d'humor. Una pel·lícula que, bueno, no de sabrà i serà la pel·lícula dels fies d'aquesta Setmana Santa.
Ni siquiera sabes quién eres.
Estoy buscando a mi hijo.
I una d'aquelles pel·lícules de superherois que van un contrasalt, allò van començar amb el que era Alien versus Predator
i ara segueixen dos dels millors del còmic, són Batman i Superman. La pel·lícula es diu Batman versus Superman El amanecer de la justícia. Es tracta d'uns dels grans estrenos de l'any 2016 i no s'estrenarà divendres com és habitual, sinó els dimecres, que és el festiu, vull dir, la vespre de festiu, perquè ja entra Setmana Santa.
Molt bé.
I ja que dic que els dimecres coincideix que és el dia de l'espectador, però en aquest cas queda col·lapsat no per ànim nostre, sinó de la distribuïdora, que mos ha prohibit
de ballar preus.
Hem de fer el preu de vespre de festiu a 7 euros.
Molt bé. Que ho han repetit moltes vegades. A vegades els preus no els marquen la gent que gestiona els cines locals, sinó que s'ha de marcar per les distribuïdores.
Hi ha qualque vegada que sí, aquesta vegada és una. Nosaltres, la veritat és que sempre, primer és el dia de l'espectador, abans que vespre de festiu, però en aquest cas és que mos ho han dit.
Molt bé. Avisas cada uno.
Con manos, yo no me metería con él.
Molt bé, 100 años de perdón, la serie Divergente, Leal, La habitación, Kung Fu Panda, la tercera versió, i Batman vs. Superman són les pel·lícules ofertes que tenim aquests dies en els cinemes del Canal Salat. I dimecres que ve, dimecres ja també serà el darrer dia de programació abans de Setmana Santa, també tindrem un especial on vos recordarem les pel·lícules que veurem els dies festius aquí a Ciutat.
Molt bé.
Jaume, gràcies com sempre, bon dia i fins dimecres.
Fins dimecres.
La mayor lucha de gladiadores de la historia. El hijo de Krypton contra el murciélago de Gotham.
Si para ti un mate es una infusión argentina, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como Los Minutos de la Basura o Ana en las Nubes. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Sabemos que la rutina no es buena consejera, pero a la hora de repostar es mejor no cambiar. Ahora, ahórrate hasta 3 céntimos en cada litro de repostaje en las estaciones de servicio Cepsa de Menorca. Haz números y recupera la calidad a buen precio. Sí, sí, solo en las gasolineras Cepsa de Menorca te damos 3 céntimos de descuento por litro en cada repostaje. Compruébalo y verás. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Continua el Matí de Menorca i demà dissabte a partir de les 8 d'esforçat en el casino de 7 de gener en José Bailón mos oferirà el seu espectacle, un monòleg ben interessant i ben divertit. José Bailón, buenos días.
Hola, buenos días.
José Bailón, que mola mogollón, vaya, vaya eslogan que te has montado, ¿eh?
¿Has visto?
Has visto, sí.
Es que lo tengo todo.
Lo tienes todo. Oye, cuéntanos que vamos a poder ver los que vengamos a verte mañana sábado en el casino de 7 de gener.
Pues es un monólogo, formato stand-up, del stand-up americano, ¿no? Habla uno solo, mientras los demás pues pagan y callan.
Exactamente.
Ni ríen, ni aplauden, ni esas cosas. El espectáculo se llama Con la etiqueta por fuera. Es un espectáculo que me ha inspirado y he dedicado a todas aquellas personas que hacen cosas para contarlas.
Que son muchos, ¿no?
Son muchos. Hoy en día en esta sociedad, pues mucha gente, ¿no?, va de viaje para luego hacer sus fotitos en Facebook. Sí, sí.
Y hay muchos que hoy en día están por aquí y por allá y van con la etiqueta fuera. Sí. Si tú mira, este lleva la etiqueta fuera, ¿no?
Sí, de hecho, la etiqueta por fuera pues es un poco pues, la idea esta, ¿no?, de gente que va enseñando pues todo aquello que hace. Y por
sí,
eso.
Sí. Muy bien. ¿Hace mucho que dedicas al mundo del espectáculo?
Pues al mundo del espectáculo profesional, digamos que me dedico pues unos 8 años.
¿Ya de años?
Sí.
El monólogo está de moda, ¿no?
El monólogo está en un buen momento porque ha tenido subidas y bajadas y ahora digamos que está como subiendo, y a diferencia de otras épocas que ha subido, ahora hay muchos seguidores y hay mucha gente que está aprendiendo, hay academias, el formato en Estados Unidos está muy establecido. tenemos a la capital en Madrid, que está muy establecido también, y otras comunidades como Barcelona pues están creciendo a una velocidad de vértigo.
La tele ayuda mucho, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, ayuda y perjudica.
Bueno.
Pero ahí está, la televisión es un formato que está muy bien para la gente que está en casa y entiende un poco pues lo que son las cosas de moda.
Tienes que ir adaptando los textos, los guiones a la época, al momento. O sea, tú, por ejemplo, mañana vas a hablar de algo que todo el mundo va a poder relacionar y dice, mira, pues esto está pasando ahora, o este es el otro.
Sí, exactamente. De hecho, aparte de hablar de las cosas que la gente hace para contar, también pues hay un poco crítica pues esta nueva educación, ¿no?, de los chavales, las nuevas generaciones, la diferencia, las oportunidades que tiene uno de estudiar o no. Por ejemplo, pues explico que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ¿no? Si, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame es una persona que nunca hubiera podido estudiar Derecho, ¿eh?
Por ejemplo.
Y no era por la chepa, sino porque estaba todo el día haciendo campana. O sea que, criticaremos pues un poco pues la sociedad que estamos viviendo hoy en día, que hay mucha gente que está perjudicada, pero bueno, el humor es una buena medida para tomarlo con positividad.
Oye, una frase como esta del jorobado. Sí. Esto, ¿cuánto tiempo tarda uno en perfilar la frase para que salga redonda y la gente pues se ría o se sonría?
Pues yo siempre he dicho que para escribir hay que vivir, ¿no? O sea, yo soy una persona que vive bastante, me relaciono mucho con la gente. Te puede surgir esta frase pues tomando un café con alguien o machacándote en casa escribiendo 5 páginas, y de esas 5 páginas te sale pues esa frase mágica. Yo tengo una media más o menos de 20 minutos, podría estar trabajándolos unos 6 meses hasta que yo digo, esto puede salir a la luz.
Curioso, ¿no? Y hay academias que le enseñan a uno.
Existen las academias, hay unas academias que perfilan más el guión, hay otras que se centran más en la interpretación, hay diferentes profesores, diferentes métodos, pero el formato al fin y al cabo es el stand-up, ¿no? Es el formato americano, el objetivo es criticar, sea básicamente sociedad, costumbres normales de la gente, que la gente se sienta identificada. Y sobre todo, pues eso, sacar esa punta ácida a todo aquello que nos molesta en la vida, ya que tenemos la suerte de tener un micrófono y poder contarla, pues quejarnos, ¿no? Ahí, desde las multas que nos ponen hasta noches de ligoteo, que no sale bien aquello y todo.
¿El público es igual en todas partes?
No.
¿Tienes que adaptarte?
Sí.
¿Te han contado cómo es el público de aquí?
¿El público de aquí?
Sí.
Bueno, a mí me han dicho que es bien. En verano estuve haciendo una pequeña gira aquí en Menorca.
Ah, muy bien, ya nos conocen entonces.
Sí, me pareció fabuloso. Hay una gran mezcla aquí de izquierda y derechas y centrales.
Tenemos de todo aquí.
Hay de todo. Yo pensaba que me iba a encontrar pues un público pues más pueblerino, porque la información que nos llegan a las ciudades es esto, ¿no?
Claro.
Menorca y tal. Pero no, a nivel cultural, digamos que está bastante elevado.
Sí, sí. Has dicho que tenemos izquierdas, derechas, centro y extremos también hoy en día.
Sí, hay extremos, sí. Siempre hay algún borde.
Muy bien. ¿Qué proyectos tienes? ¿Tu rutina de trabajo? ¿Tienes giras de forma continuada? ¿Haces bolos por aquí y por allá?
Pues sí, suelo hacer las actuaciones, normalmente son de fin de semana. Se hace por la zona de Cataluña, que es por donde vivo y resido, pero muchas veces salgo fuera. En Barcelona dirijo el Comedy Club de Barcelona, que es como una especie de gimnasio de comedia donde cada semana pues pasan no sé cuántos monologuistas ahí a entrenar sus nuevos guiones, sus nuevos textos, y con vistas de estrenar un nuevo espectáculo que está ahí en el horno, ahí calentándose.
Muy bien. O sea que los monologuistas vienen y se entrenan con otros monologuistas a ver cómo reaccionan y...
Sí, sí. Es como un, digamos que es como una especie de punto de encuentro. Aparte de ensayar ante un público real, pues también intercambiamos pues información de los medios. La gente se conoce entre monologuistas, gente que viene de otras provincias, pues conoce los que están aquí, los de arriba vienen y preguntan, oye, ¿dónde podría actuar? Los de abajo, ¿qué puedo hacer? Y todo, pues intentamos mediar un poco.
Pues José Bailón, que tengas mucho éxito mañana sábado a partir de las 20 horas en las que si no te de Gené, y nada, a seguir con esta gira, con estos trabajos y haciendo sonreír a la gente, porque con el tiempo que, con las cosas que nos están cayendo, pues es muy necesario que nos riamos de vez en cuando, ¿no?
Pues sí, yo siempre he dicho que reír es muy importante. Una pequeña cosa,
sí, dime.
Tengo unos,
sí, sí.
Que en la cuña de radio hay un pequeño error. No. No pasa nada, porque me parece muy divertido, a mí todo me parece divertido. Hay una frase que es parte de un titular, sí. Que es dos no existen, o sea, dos no discuten si uno no existe.
¿Sí?
En la cuña dice, dos no discuten si uno no quiere.
Yeah.
Y quiero decir, que es la frase inicial.
Yeah. Pues vamos a mandar el WhatsApp al guionista y verás tú. Sí, que los dos lo conocemos.
Mándalo un saludo.
José Bailón, gracias, buenos días y suerte, gracias.
Venga, buen día.
Cafetería Bar Sushi Playa Macarella. Nos alegra comunicarles que nuevamente abrimos para todos ustedes el próximo sábado 19 de marzo.
La familia Juan Anglada, un año más, se pone a su disposición para ofrecerles, como siempre, un servicio de platos combinados, bocadillos, ensaladas, helados, mojitos, cafés.
En el mejor entorno posible. Mar, arena blanca, tranquilidad. En Cafetería Sushi en Macarella, la playa virgen más bonita del sur. De Ciutadella.
Cafetería Sushi Macarella, recuerda, abrimos el sábado 19 de marzo.
Teléfono 971-3594-67. Cafetería Sushi Macarella.
Bueno, sonaran els esports ja. Amb en Joan Júnico, recordeu que avui és divendres i que a partir de les 3:20 tenim programa esportiu. En Joan, molt bon dia.
Bon dia i bona hora. No hi ha dubte que el tema del dia avui en el món de l'esport menorquí és la sentència del jutjat número 2 de Palma de Mallorca que condemna a l'Ajuntament de Ciutadella a haver de pagar 76.000 euros per les temporades 2011-2012. Finalment, el contenciós presentat per el Club Voleibol Ciutadella ha tirat en banc i d'aquesta manera, d'entrada, l'Ajuntament hauria de pagar aquests 76.000 euros, 15.000 de la temporada 2011 i 60.000 de la temporada 2012. Avui, en el programa d'esports de COPE, evidentment, en xerrarem d'aquesta sentència que ja ha avançat l'Ajuntament, que recorrirà, i escoltarem el que mos diran el president del Club Voleibol Ciutadella, Andreu Hernández, i també el regidor d'esports de l'Ajuntament, en Josep Joanada. I junt amb Tita Llorenç i en Pepe Caballero farem anàlisi i debatrem sobre aquest tema del dia que segur que durà coa. Això, mentrestant, tenint en compte que la Barca de Menorca té partit, demà juga a la pista del Barça. També tindrem temps per xerrar de futbol, perquè el Penya Ciutadella juga aquest diumenge a les 12, un partit que pot ser vital, ja que en cas de sumar 3 punts ja fregaria la salvació matemàtica a la tercera divisió. Tindrem algun dels protagonistes de l'equip blau. I també avui toca xerrar de la Semecap. Seguirem xerrant de futbol i escoltarem el director tècnic de la Semecap, en Tobal Todorí, amb la presentació d'un esdeveniment que reunirà algunes de les millors entitats del món a nivell futbolístic. I la Gemma Triay es va presentar junt amb Lucía Sainz en el World Padel Tour, en el que debutaran el proper mes d'abril, concretament a València. Escoltarem la ambició amb la que es va presentar la Gemma Triay. I demà aquest vespre toca jornada de portes obertes de rugby. El municipal del Sami acollirà entre les 4 i les 6 unes portes obertes amb els equips del migjorn gran, Sant Lluís, Maó i Ciutadella. Xerrem amb en Lucio, que ha estat l'inventor d'aquesta idea. Res, tot això a partir de les 3:20 i fins a les 4 d'aquest vespre.
Gràcies,
fins
bon dia.
Centro Comercial Nou Mercat aprovecha el remate final de la colección infantil de invierno con grandes descuentos en ropa y zapatos. En Nou Mercat, nueva colección de moda infantil primavera-verano en ropa y zapatos. Ven a conocer las últimas tendencias con la mejor relación calidad-precio. Nou Mercat, tu centro comercial en Ciutadella, calle Sevilla 6.
Bueno, que abans de saludar en Bé Marques, que mos espera i cada que fa s'avion ràpidament, anem a repassar titulars. El diari Menorca avui destaca la seva portada. Ciutadella lleva 3 meses sin tramitar las multas por falta de personal. Los jóvenes celebran la fiesta de las matemáticas. Un davallament de la creu adaptat al segle XXI, a Es Mercadal. El Premi Born busca otro escenario para la próxima gala. Transparencia, la asignatura pendiente del Consell. Binisafua i Cap d'en Font podran albergar 115 nuevos chalets. El sector mantiene su presencia en la Fira del Camp a pesar del desánimo. Milà inicia las obras de reparación que evitarán el colapso del vertedero. IB3 reflexiona si dejar de emitir la misa los domingos como pide el PSOE. Coherentes con la reserva, el economista Rafael Suñol abre el ciclo Repensar Menorca con motivo del 75 aniversario del diari. I en esports, Ciutadella deberá pagar 75.000 euros a la Barca i en succeïts el policia tutor interviene en 7 casos de acoso escolar i Ciutadella sufre de nuevo la quema de contenedores.
89.6 FM, Cope Menorca.
Cada divendres en Es Matí de Menorca, ses cançonetes amb en Ben Marcàs. Ses cançonetes d'en Ben Marcàs, amb el patrocini de Marina Seca, Ciutadella. Com cada divendres, ses cançonetes amb Ben Marcàs. Ben, molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
I avui volant, perquè estàs a punt de que fas avió, cap a on vas ara?
D'aquí una estoneta, però sí. cap a Santiago.
I què faig per allà? Contem-vos-ho, recordem-vos-ho.
Jo vull fer autopropaganda.
Vaig, jo que t'ho demano, vinga, va, fer.
Partim cap a Santiago, perquè avui després tocam un homenatge a Javier Crae, el gran Wyoming.
Amb una llista molt extensa d'artistes.
Sí. Sinistro total, gent d'aquesta.
Una experiència guapa, no?
Serà diferent, ara veurem.
Ja m'ho contaràs, jo.
Avui després, ja t'ho contaràs.
Vinga, ja m'ho contaràs. I de moment, però, tenim cançoneta.
No, per feina, no? Però un disc que m'ha fet moltes ganes posar, i fa estona que l'hi veig darrere, que se me l'he aconseguit, amb Vicent García me l'ha aconseguit, i és un disc que ell va treure el 2011, un disc que estic segur que li he dit moltíssima feina en Tito, i no ho sé, me fa molta il·lusió punxar-lo. L'he escoltat i me queda amb el tag número 2, que crec que als nostres oients els agradarà. Es me robaste una rosa, Anna Clara Corries. Una bona, Tito, vinga.
barco, guardaban tu barco. En mañana sé que se cerrera, guardaban tu barco. Guardanos tu barco, guardan tu barco, guardan tu barco. En mañana sé que se cerrera, guardan tu barco. Guardanos tu barco, guardan tu barco, guardan tu barco. Sabes que en mañana sé que se cerrera, guardan tu barco.
Desde Barcelona y por primera vez en Ciutadella, el Casino de 7 de gener presenta a José Bailón con su monólogo Con la etiqueta por fuera, inspirado y dedicado a personas que hacen cosas para contarlas. Dos no discuten si uno no quiere. El sábado día 19 de marzo a las 20 horas, José Bailón con la etiqueta por fuera. Entradas 8 euros, socios 6 euros, aforamiento limitado. Venta anticipada en el bar del casino a partir de día 14 de las 19 a las 20 horas y una hora antes de la función. Organiza Casino de 7 de gener con la garantía de Barcelona Comedy Club. Colabora Pizzería Roma, El Iris. Recomienda Cope Menorca.
La red asistencial Juaneda Menorca comunica que el doctor Rafael Martínez Zorrilla, médico especialista en traumatología y ortopedia, se ha incorporado a nuestro cuadro médico de la red asistencial Juaneda Menorca, ampliando nuestro servicio de traumatología junto con los doctores Tomeu Cantarelles Calvo y Sergi Massanet José. Servicio de traumatología disponible las 24 horas al día, los 365 días al año. Tanto en Clínica Juaneda Menorca de Ciutadella como en Clínica Juaneda Mahón. Cita previa al 971 35 11 15 de Clínica Juaneda Mahón o bien al teléfono 971 48 15 00 de Clínica Juaneda Menorca de Ciutadella. Trabajamos con todas las mutuas de salud. Juaneda Menorca cuida de ti.
Les 12 i 45 minuts, això és la Copa i continues Matí de Menorca, i com cada divendres comença la tertúlia saludant els tertulians que avui ens acompanyen. Avui no hi haurà quòrum, però bueno, hi seran quasi tots al final. Toni Febrer, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Tot solat, eh?
Tot solat.
Aquí, bueno,
però, tot sol com un mussol.
Però ens acompanya via telefònica José Barber. José, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, aquí tot solet, també.
Tot solet, molt bé. Com diuen
de so, però tot solet, que meua.
Sí, bueno, però estàs acompanyat, que teva.
Sí.
Volem si la Marta mos pot acompanyar d'aquí uns momentets. I en Joan León no mos podrà acompanyar així present, però mos ha enviat un parell de qüestions que comentarem. I tal vegada, com ara el tenim aquí avui, podríem començar en sa consulta que mos fa ella, amb el tema que proposa, que segurament mos donarà per uns minutets. Que el anem a escoltar, i doncs, Joan León, a veure què vos demana. Vinga, anem a escoltar-lo.
Sembla ser que la carretera del General torna a crear polèmiques dintre i fora de l'àmbit polític, perquè rotondes va, rotondes ve, 5 per una banda, ara no n'hi ha 5 però n'hi ha 4, sembla ser que hi ha una rotonda que fa nosa, o tal vegada no... Com diuen els polítics, aquesta rotonda no toca, oi? Hauríem de demanar coses com aquestes, com és que agafen un pressupost per una banda, el tiren cap a una altra. La carretera aquesta serà molt polèmica sempre. I aquests 2,5 metres d'amplada que deixen a Ciutadella, Ferreries, aquests 2,5 metres segurament s'empraran per aquells vehicles que insistiu estan molt nerviosos i no fan res més que pitar, els empraran per passar i adelantar i fer adelantaments indeguts, com sempre passarà. I alerta els ciclistes aquesta vegada.
Molt bé. Estem a carretera, ja ho tenim.
Ja ho tenim.
Toni.
Bé, sí, me sembla que aquesta tertúlia, aquest tema, està molt trillat des de temps...
Des de immemorial.
Immemorial, des d'aquí a carretera. En el sentit que, bueno, han donat serró sempre en José Barber, en el sentit de que el fonamental és la seguretat viària. I totes les actuacions que s'han de fer dins la carretera, tots estem d'acord en que el fonamental és preservar la integritat de les persones, tant peatonals com ciclistes com de cotxos. Per tant, si això s'hagués de respectar, això dona com a conseqüència també que hi ha una altra premissa que tots defensam, i és que d'aquí a Amor, agafant un pas normal de 80-90, no tens per a que anar ni a 100, ni a 120, ni a 140, salvo que és l'únic que hi pot anar devia ser una ambulància quan hi ha vida o mort a preservar. Dit això, la polèmica que en Joan mos vol dur a terme, jo he seguit un poc el de Ciutadella Ferreries, en certa manera, i, bueno, i això és un projecte que m'imagino que ni siquiera està aprovat, ni inicial, ni professional, ni definitivament. Per tant, de la exposició és pública, hi ha sugerències, i m'imagino que el sector, com de taxistes, d'estrami, etc., que han de tenir la seva idea, i sobretot també posar-lo a base de la societat civil, com és, per exemple, l'ú de les bicicletes, etc. Per tant, temps en els temps, i evidentment sí que es deu que en estram molt tal vegada estaven sobredimensionades les 5 o les 6 rotondes que hi havia, i possiblement ara s'adona compte que una, almenys una, sí que és fonamental, que és d'entrada de l'O. No tenen res més que dir.
I el José?
Bé, jo l'he escoltat molt bé.
T'han donat la roca, sí, totalment.
Sí, la veritat. I és que, Toni, tot, que sempre nosaltres hem defensat el prioritari d'una carretera, i sempre ho han dit tot, i quan hem estat, el que és la seguretat. La seguretat, i jo el que sempre he dit és que tema de giros a l'esquerra, vull dir, cruzar la carretera, que te fiques a un carril de mig, allò és superperillós, i recordaré que fa molt d'anys va matar un amic meu a l'entrada de l'Argentina, que aquí, amb aquesta rotonda, jo diria, no rotonda, no, un pas elevat per poder entrar dins aquesta urbanització, és ben necessari. El que diu en Toni, totalment d'acord amb aquest deló, també totalment necessari, que si se pugui entrar en el poble, com passa quan té acabat de passar el poble, aquí m'ho volem anar cap a Ciutadella, perfecte, no tens cap problema, perquè qui vol anar a Son Bou, en vez de fer gir a l'esquerra, baixa i sentida cap a Son Bou. Després en tenim una altra de començada allà, i jo crec que una cosa seria aprofitable, tot el que estigui començat, que és aquí hi ha a Rafal Rubí, que és bé davant el que hi dus, que allà convergeixen dos camins rurals importants que van de nord a sud, i allà seria també que està començada, que la podien acabar. Aquí sempre han discutit, i nosaltres hem arribat a un acord, Toni, estaràs d'acord, i amb Miguel Àngel, és la de Biniai. La de Biniai no estem d'acord en que la faguessin, perquè allà l'únic que anava era evitar un giro de que tinguessin d'anar un poquet més amunt a una rotonda d'aquesta que s'ha fet, i aquesta sí que entrava el que era a uns plans que hi havia d'una planta de triatges futura, que també això no està autoritzada, perquè aquí tenien de passar tota una sèrie de tràmits. El que diuen Don León, això sí que estic totalment d'acord, amb aquests impresentables, locos, imprudents, que fan els adelantaments, tant els importa una línia contínua com no contínua. I quan te'l tens darrere, que te'l tens aferrat i a vegades no veus ni siquiera la matrícula del cotxe que dus aferrat darrere, tens un quasi que venen per davant i te trobes amb aquella perillositat que aquest personatge t'adelanti i tinguem un verdader problema d'un accident. I totalment d'acord amb en Toni, al final arribarem a estar d'acord tots. Per anar de molt Ciutadella, Toni, tens tota la raó, 90, 80, 90, en mitja hora, 35 minuts, t'hi poses. En l'estiu ja és una altra història. L'estiu ja és una altra història, perquè la carretera se col·lapsa. I el dia que te trobes qualque autobús, qualque camió d'aquest, allà sí que després tarden un mes. Però bueno, jo com que sempre dono prioritat a el que és la seguretat, el tema de fer 10 minuts més per arribar a Ciutadella o venir fins a mort,
no passa res.
No m'ha passat.
I insistiu, si la carretera està col·lapsada, si has d'anar a l'aeroport, per exemple, parteixes 15 minuts abans o 20
i arribes hora,
no hi ha cap problema. Però bé, ja veurem. Més qüestions i més coses. Les nostres administracions, bueno, tothom fent un sol boca de cant de ser molt transparents, però resulta que ajuntaments i consells, segons l'agència que mesura l'índex de transparència, escolta, n'hi ha que sí, però n'hi ha que no tant, eh? Una cosa és xerrar i s'altra fer, es veu.
Toni. Sí. Sí, és un tema que, en certa manera, jo diria que no és molt preocupant, però sí que és preocupant. Molt, no? Perquè ho pot anar a visitar el tabló d'anuncios, en certa manera, allà com a mínim, hi ha de ser tot. almenys així ho tenia entès. Una altra cosa és que diguin que la llei de protecció de dades vulnera la llibertat de premsa, també és de bo. Hi ha administracions que, en vez de posar el nom, posen les inicials i qualcun l'obvia. Però la polèmica que surt en el diari, jo la vull emmarcar, sobretot en què diu que Ciutadella impideix en el diari l'accés a la informació pública d'una plaça d'un treballador. I llegint un post assumpte resulta que, bueno, en tota la història d'accés a l'administració pública, quan hi ha oposicions, aquestes oposicions no sols estan publicades en nom i llinatge en el butlletí oficial, sinó que apareixen també per internet en les puntuacions i els mèrits que un té. Per tant, en principi no puc entendre que si un diari va a la saga, en aquest cas busca i captura, d'una plaça a l'Ajuntament de Ciutadella amb un nom concret, no entenc per què és que no es pot manifestar la relació de tots els aspirants en les puntuacions i els mèrits obtinguts. Salvo que, com indica el diari, aquí hi hagi gato encerrado o gato negro, com li vulguin dir. La transparència, jo crec que es té que practicar i no queda ser només intencions. Jo me sembla que en aquest món polític on la confiança amb els polítics i amb les institucions passa per una transparència real i absoluta de saber amb què es gasten els diners, a on van les subvencions, inclús les beques que s'assignen en noms i llinatges, ha de servir a l'administració pública per donar fiabilitat i que el poble, els ciutadans, tinguin més confiança en el que fan els polítics i les institucions.
José, què trobes tu sobre aquesta qüestió de la transparència?
Bé, sí, al final avui estem d'acord quasi tots, això és un desastre.
Així, però en 40 a Madrid
sí,
i...
No, vull dir, bromes a part del que...
No, bueno, aquesta, per això, és una...
Un parell de setmanes pendarrere, Toni, i el que deien altres, que se publiquin no, ses comptes, se publiquin els immobles, el que deuen en els bancs. Jo això que ho publiquin, dels polítics, jo t'ho dic en sèrio. Jo no,
dels polítics jo pas.
No li dono cap importància i per això pas olímpicament. No, la veritat que no s'ha fartejat per anar a veure el que cobraven, bueno, el que cobraven sí, però el que tenen o el que han tingut o el que tenen en el banc tampoc no me preocupa.
No,
el que sí que me preocupa és el que també ratllaves tu de Ciutadella, el tema aquest de diari se queixa, de que la informació pública és una plaça de feina que no ha pogut accedir aquí. Jo crec que això hauríem de donar peu perquè se pugui accedir, primera. Jo me'n record que quan fa anys anaves en el registre de la propietat, te demanaves una nota de registre d'una finca, allà sortia tothom, amb noms i llinatges, el que havia pagat d'aquella finca, si l'havia comprada, si havia una hipoteca, etc etc. Ara resulta que en el registre de la propietat, amb el tema aquest de la confidencialitat, ara amb un tipus, te donen la informació, però no surt a vegada la quantitat que deu, ni el que... Vamos a veure, jo m'assembla que és molt important la transparència amb els temes de la informació, que no hi ha per què ningú s'amagui, perquè són com són dades públics. Ara, el que sí que hauria de ser molt transparent, però molt, que és el que guanyen els polítics i el que guanya els que fan feina a l'administració pública, perquè ho paguem entre tots. Primera. Segona, els puestos de feina, quan s'adjudiquen, com s'han adjudicat? Si han estat a dit, o si han estat en un concurs que la gent s'ha pogut presentar i hi ha hagut una triada que aquell ha tret la puntuació més alta perquè els requeriments ho duen. Les subvencions que se donen publicades per saber en aquí donar les subvencions perquè, mos en recordar, fa uns anys sempre se donaven i encara sol passar en els amics dels polítics que governen de turno. I els gastos de representació, el que cobra un polític o una persona que està dins l'administració, aquest gasto de representació, ens hem de veure, perquè també és un gasto que també el pagam entre tots.
Mira, però això de la transparència i la llei de protecció de dades, és cert que a vegades pot tenir conflictes. Mireu, els ajuntaments ara avui en dia ho digitalitzen quasi tots. L'Ajuntament de l'OUF publica aquest dies, bueno, els de Ciutadella ja fa també unes setmanes que ho fa, el que passa que no ho han venut tan millor com els de l'OUF i sembla que els de l'OUF han estat els primers. Es digitalitza tot. I totes les dades que es digitalitzen, el manco a segons quin ajuntament hi vingui, jo sé, són accessibles per qualsevol empleat de l'ajuntament. Hi ha dades que són públiques, com la convocatòria de places, que m'assembla molt bé, perquè tothom hi ha de tenir accés, però, per exemple, hi ha dades, jo què sé, l'Ajuntament rep moltes comunicacions d'embargaments, de gent que potser està a l'Ajuntament i està embargat, té la nòmina embargada. Aquestes dades trobo que han de ser accessibles per tota la gent de l'Ajuntament?
No, aquestes no, aquestes són de l'àmbit privat.
Exactament, però si totes van en el mateix sac...
Per tant, aquí el que hi ha és que posin els mecanismes informàtics necessaris per aturar el que és privat de lo que ha de ser públic. Mm-hmm. Que no val dir jo tinc una pàgina web on hi va tot, no? La pàgina web hi ha d'anar el que és públic.
No és una pàgina web, és la xarxa interna de...
La xarxa interna. Sí. A més, la xarxa interna tampoc té per a què visual·la un empleat d'un altre empleat.
Exacte.
O sigui, allà a l'àmbit privat se té que mantenir. Per tant, això no és un problema de que la llei no hagi de funcionar. És un problema de que el mecanisme informàtic ha de ser suficient, acurat, perquè el que és públic sigui públic i el que és privat sigui privat.
O sigui, ha de ser transparent el que ha de ser transparent.
Evidentment.
I, més, no. Molt bé. En tot cas... Sí, José, digues.
Sí, me'n tornaré a anar al registre de la propietat, vull dir... aquests moments ara aquí estan sombretjant qualque dato d'una finca relativa, d'una finca d'una persona. Jo me demano, jo per exemple, jo vull comprar o vull vendre una finca. Aquell qui té de comprar la finca, tu li dius, aquesta finca està així, està lliure de càrrecs, o hi ha una hipoteca, etc etc. Si tu quan vas en el registre de la propietat no te donen la informació fidelina d'aquell dia... Tu, quan compres aquella finca...
Estàs enganat.
Estàs enganat. Tu comences a fer tràmits amb el banc per demanar crèdit, no sé què, perquè vas a la historia, perquè te facin, te preparin, estem... Però no haurien d'esperar en arribar en els notaris, que després els notaris, que sí que t'hi donen la informació, que ells ho han de posar la minuta. Aquí, me sembla que hauria de ser totalment transparent i que tu puguis anar a registre de propietat, com passava antes, i jo me'n recordo quan estava feien feina en banca, si no volien les notes de registre, anaven allà, demanaven un fol, demanaven el fol d'un determinat immoble i m'ho la deixaven, m'ho la miraven i després el tornaven. Vull dir que hi havia una transparència. No passava res, no passava res. Ara, el que sí que, el que deies vosaltres, amb el tema d'àmbit privat, amb el tema de les administracions, hi ha qualque fet, que ja hem vist una escondena que hi ha hagut aquest dia, per haver accedit a unes informacions.
Exactament.
Que segons diu, la perjudicada no li va donar permís, però segons s'ha pogut saber que te l'ha de dir que li havia donat permís. Vamos a veure, és complicadíssim i la justícia sempre dependeix molt de la persona aquella que hi va vestida en la toga negra, de que te trobis.
Una... La llei.
Ah, exactament. Clar. La llei és la mateixa, sí, però després hi ha la interpretació. I això podíem xerrar de diversos casos. Sí.
Ja. En José, a vegades, cada dia gravàvem el comentari, a vegades abans de la seva intervenció, sempre m'ha dit, veus allò que m'han comentat, avui surt per la premsa, tal qual. Mira, hi ha una cosa que nosaltres hem comentat moltes vegades, que avui l'Iris en fa un editorial, que és que diu que no tot va a les xarxes socials. I diu, entre altres coses, que el que no es pot dir en el carrer no s'hauria de poder dir a les xarxes de comunicació social, i el que és delit en el carrer també hauria de ser-ho a internet. Un tema, José, que n'han xerrat més d'una i més de dues vegades i que bueno, que estem contents que se'n faixin ressò també d'aquesta qüestió molt actual.
I encara jo hi afegiria el que jo no permetria mai, que persones d'aquestes que envien comentaris a través d'un diari digital, que se'ls publiqui aquell comentari, que se'ls publiqui sense venir noms i llinatges. Perquè amb anònims, això qualsevol és el guerrero de l'antifaz. Però quan li lleves l'antifaz i dius, bueno, i aquest és fulano, qui ho està escrivint? Que se retrati aquella persona que denuncia una cosa o que vol fer un comentari, com faig jo cada dissabte en se m'estima de la motxilla. Jo, quan denuncio qualque coseta, firma en José Barberallès i es correu electrònic per si qualcú me vol dir una cosa o l'altra. Vull dir que això... Totalment d'acord amb el que diu.
Que a vegades te'n diuen de coses, eh?
Ai, bé, clar que sí. I el que me diuen, perdona, Miquel, i el que me diuen, el peny en el comentari. Sí, sí. Sempre que no hi hagi... Jo a una persona li vaig vetar el comentari que havia fet a internet, que és que m'insultava, me deia de tot, però bueno, com que jo el coneixia en aquest personatge, en noms i llinatges, me vaig estimar més. no penjaró i agafes telèfon a dir li dos quan tenen.
Ja. Ara...
Segurament... Sí, sí, digui.
No, com a síndic de Greuges. Aquí, sí, sí. Ja tens un tema.
No, bueno, però...
Que de la transparència, ah, de ser... com a queixa formal, sí. Del diari i de molta gent que vol estar interessada en que sigui una transparència dins l'àmbit de lo públic, no de lo privat.
Bueno, escolta, sí,
no. Podria ser un tema de feina.
Molt sí. Bé. Quan comenceu a fer feina, clar. Bé,
no, ja ha començat, ell.
No, ja han sí, començat, però... l'únic que mos falta és que mos donin la bendició i ara aquí ve Setmana Santa, en la bendició aquesta, ja estarem amb ganes, ja... de posar en marxa.
Un altre tema que ha proposat en Joan León, com que és un comentari molt curt, vos ho dirigeu. Vosaltres sou animalistes, sou defensors dels animals, perquè resulta, me diu en Joan, diu, digue-li a veure, diu, Combala de per Mallorca és de Fornaluts, exactament va comentar fa uns dies, que ara el Parlament vol prohibir els correbous que fan a Fornaluts. Fan córrer un bou, un toro, una vaca, per dins del poble, o el que sigui, però sense... No és un toro embolado, no és aquell que li posen foc per les banyes, sinó que, bueno, el fan córrer per pels carrers. I Campana va dir, bé, diu, si mos prohibeixen els correbous a Fornalux, i supos que també prohibiran les festes de Menorca, va dir Sant Joan, i perquè diu, els cavalls, diu, també, diu, s'estressen allà, diu, tot el dia entre la gent, i votant, diu, i es ve també, diu, deu passar pena allà tot el dia damunt de l'esquena d'una persona. Ara està de moda, s'ha de prohibir
les corrides i tot això. Però també hi ha un lema que deia prohibir de prohibir.
També, eh? I per això ho veus, quin cas que en fan?
No en fan un cas perquè tampoc ho entén massa. O sigui, jo, en certa manera, això, en broma, arribarà dins la societat. Perquè, clar, si a un cavall li han de començar a esperonar, resulta que sí que passa pena, que es ve, queda empaltrofat i també es caldó. Bueno, això em sembla que és un poc anecdòtic i que no han de fer cas. Sí que sembla ser que ha agafat força el dels toros de la festa nacional. Jo, en certa manera, no prendré un partit ni un pas altre, perquè crec que en l'aspecte dels toros també hi ha carregat tot un aspecte cultural. I això seria el mateix que demanar, com vaig fer la broma l'altre dia. No demanaràs a un arquitecte i un aparcador si està d'acord o no està d'acord en la supressió d'una norma territorial transitòria quan per ell hi viu. No demanaràs a un torero i tots els picadors i tota la parafernàlia que du la festa nacional, diguéssim, has fet de si suprimir o no. Jo crec que duim a un extrem la sensibilitat animalera, ho diré d'aquesta manera, i de vegades ens veurem de condicionar si anar a caçar també serà legal, si matar qualsevol peça és el seu, i si hem de menjar una gallina, doncs mirarem a veure de no menjar-ne. Que ho duim en quin extrem ho hem de dur. Okay. Jo toc que hem de racionalitzar un poc el tema i no fer una bandera quasi, jo diria que irracional, sense voler ofendre aquells que defensen amb els seus arguments la supressió.
Però tota aquesta gent, quan els defensors dels animals els dius que un pensa que aquests animals han d'estar en llibertat i no poden estar dins les cases, ells, si en tenen a casa seva, te diuen que aquests animals domèstics han d'estar dins una casa. Jo penso que els animals han d'estar en llibertat i...
Bueno, és que hi ha molt clar, de temes.
Hi ha molt de temes. Ja. José, tu que entens de cans i moixos?
No, jo no tenc ni cans ni moixos. Jo el que també m'ho pot dir que jo en sa vida he vist una... corrida de toros.
Jo sí,
no
l'he
vist una corrida de toros, no l'he vista. No en directe, no, ni per televisió. El que jo crec que el que dèiem era que s'està agafant una bandera amb el tema dels toros que després pot davallar en cascada, fins baix, perquè després poder anar analitzant punt per punt de lo que ara jo m'agradaria analitzar un poquet. Va començar, i mos en recordareu perfectament, aquella imatge que veiem per les carreteres a la península, no ho veien aquí,
sí,
que era
el toro de l'Osborne.
Aquella de Llona era un símbol que quan passaves per allà no molestava gens i no te despistava gens quan manaves un cotxe.
Era un símbol d'Espanya.
Tan grossos,
sí,
i mos en recordareu que tot eren grossos, perquè hi ha una pel·lícula i surt i els baixos també són molt grossos,
molt grossos.
En aquella pel·lícula d'en Bardem.
Pedro Arbol,
bueno,
d'en Bardem,
aquí,
no sé
broma, sí. Bromes a part, vamos a veure, el tema dels toros, el toro de Lídia, com aquest any té de passar fins que entra a la plaça de toros, anys.
5 o 6 anys, trobo que tenen.
5 o 6
4
o 5
o 6, sí.
Aquest toro, aquest animalet, viu com un canonge, entre cometes, durant tot aquest 5 o 6 anys, fins que arriba allà. que després sí que és de bé, que el dels picadors, el d'aquests estoreig, jo crec que no, una capa que el facin anar d'aquí d'allà, cuidado, que només fos això, es quinaria amb els de sons un poc de...
Seria estorero.
Seria estorero, perquè aquí aniria per ell i punto. Ara crec que també demanen que toregin a la portuguesa perquè allà no maten el toro. Llevam el picador, el que dèiem, Toni, si llevam el picador, llevam... aquests són els que estaran més en contra de tot, però hem de pensar en els espectadors. L'espectador li agrada el toro. I aquí tenim un personatge dins la casa, que és en Carlos Herrera, que és un entusiasta dels toros i està a favor de que això se mantengui. Però després, el que dèiem, Miquel, els animalets caseros, per exemple, podem tirar d'un can...
Un oient, m'ho diu, a veure si és delicte tenir un canari tancat.
Aquí és allà on anava jo, molt bé. Vamos a veure, aquests animalets que estan en cadena, que estan en cadena perpètua, que a Espanya no la tenim, a la cadena perpètua. Pots animalets aquests tenen cadena perpètua. Perquè te fiquen dins aquella gàbia i per grossa que sigui, és una gàbia. I per grossa que sigui, allò té barrots. I te veus aquell animalet allà que tu te'l mires i li fas carinyosos. Jo això no l'he tingut mai, no l'he tingut mai aquí. Sí, me van regalar un periquito i per fer-li companyia em van adquirir un altre i aquells periquitos, quan vaig estar cansat de veure que passaven penes de vell d'una perdoleria, que fessin el que volguessin, això fa molt d'anys. Jo el que m'assembla que el que fem és passar de frenada. I, cuidado, que diguin el que vulguin, que no se fiquin en les festes patronals de Menorca i menys en Sant Joan, amb el tema dels cavalls i el tema dels verds. Vamos a veure. Això que és que ara, tot el que ha passat tots aquests anys, resulta que ara mos descobreixen la pedra filosofal de que això no hi té d'existir. Vamos. Jo no vaig en escaleos, però m'agrada veure els cavalls aquells preciosos, que no normalment no agafen un carro i fan feina tot l'any, aquests són cavalls, per anar a passejar i per tirar.
Molt bé, José, avui has guanyat molt de punts a Ciutadella, amb això que has dit ara.
No hi ha cap dubte, si qualcú té dubtes a Ciutadella, que en José no és un ciutadellant de dubció, és que no me coneix, és que la veritat és que no me coneix. I hi ha qualcú que a vegades li hem de repetir, Toni.
En direm una per acabar, d'altra manera. Jo a vegades he arribat a pensar que es vol dur a nivell de persona a l'animal.
Bueno, hi ha associacions, ja hauríem dit que...
Seria molt bé.
Jo el que penso que hi ha ara una corrent que intenta llevar tot el que tingui, olor de conservador, de ranci, d'aquell temps, fins i tot de l'Església. I a vegades jo he pensat, escolta, si volen eliminar tot el de l'Església, poden començar a eliminar la música clàssica que antigament l'encarregaven per actes religiosos.
No, però el del Cossé que m'ha ratllat de Sòria de Nosborne era perquè l'imatge d'aquella època, diguéssim, franquista, que se tenia. Va començar per aquí, no, Cossé?
Sí, jo també li vaig a la relació.
No hi havia, vamos a veure, que podíem vincular com a fascista, perdona, i ara aquí deuen ser de l'altra escola, amb els ous d'estoro, que és l'única cosa que podíem vincular.
Jo en tenia una a Ferreries de Barca Nostra.
Ara en diré una altra, també. Jo no he estat caçador mai. Pescador dolent d'anar amb una barca o amb una canyeta. Caçador no ho he estat mai. Què passa quan anem a caçar coll? Que agafes aquell filax, veus aquell tors...
Els tors enganxats, i després ets i rom s'escolla.
Et agafen i ets hi foten una rastreta de coll i el
maten. O una mossegadeta.
Ara l'únic que demanaria, el que estaria content, és que els companys meus de dinar avui, que són molt de...
No t'hi posessin tors.
No m'escoltin, que no m'escoltin, perquè avui no m'adonaran plat per poder menjar la rosca.
Que toca menjar rosa amb tors avui?
Avui toca... No, avui paella normal.
Alerta amb els tors emigrants, que venen del centre d'Europa, del centre d'Europa.
Bueno, no, però... també podem ratllar desvedellet aquest, desvedellet jove, que encara no ha nascut, encara no ha crescut, i el maten. No. Vull dir, tota una sèrie de coses que dius, bueno, mos estem passant de frenar.
Jo crec que sí. Bueno, Ciutadella té moltes coses pendents, l'Ajuntament ara resulta que haurà de pagar... Sí, l'Ajuntament ho recorrerà uns 75.000 euros en el Club Vòlei, que era una cosa que està precada aquests darrers anys. Resulta que també, segons el titular del diari Ciutadella, fa 3 mesos que no tramita multes per falta de personal. Escolta, una cosa és agilitat de l'administració i una altra que la cosa no avanci perquè no hi ha personal per durar endavant.
Home, jo crec que de personal sí que n'hi ha. Home, jo trobo que hi ha una nòmina, jo trobo que hi ha una nòmina, eh? Jo trobo que hi ha una nòmina bastant avoltada a l'Ajuntament de Ciutadella per trobar personal. El que sí que me preocupa, i em sap greu de dir-ho, és que si en es pla es deva que un regidor encarregat va dir que no podia dir la quantitat de muntes a la demandant d'en Joan Triall, i va dir que confiava, si és que ho va dir així, que confiava en assignar algun funcionari. Home, jo crec que això implica ja una certa negligència, en el sentit que si també és de bé, que hi ha muntes que han prescrit per falta de notificació, home, amb la nòmina de personal que hi ha a l'Ajuntament, me sembla que qualcú ho té que dir. Vostè és administratiu? Sí, molt bé, és administratiu, però fa aquesta funció i el col·loca allà a instruir les muntes. I no han d'agafar personal. Això, amb una administració privada, és impensable. Si a la pública dona peu a que això es pugui produir, qualque cosa falla a l'administració pública per no ser eficaços, eficients i diligents.
Però, a mi, Toni, amb això tens tota la raó. Vull dir, és que l'administració pública i les empreses privades van en diferents direccions. Tu, quan has vist les empreses privades, que el que estan intentant és reduir personal i ser més eficaces que mai, perquè amb el tema informàtic, avui en dia, tu te'n vas a una oficina bancària, aquella oficina que tenia 20 persones, avui en té dues, si no l'han tancada, la seva oficina. Vull dir, eficàcia amb el tema de la gestió. En els ajuntaments i el Consell Insular, com aquesta plantilla si hi ha, no rellem de les nòmines que s'apaguen. Vull dir, que no puguin tocar d'un lloc a un altre i fiquin per cobrar les multes aquestes. Ara, si temporatge multa, jo em sap molt greu, però si temporatge multa, paga. I que no la tinguis de pagar per la prescripció, això me sembla totalment incoherent, tinguent en compte la falta de doblers que hi ha dins les caixes aquestes públiques municipals, perquè si ara hem de pagar 70 i pico de mil euros en el bòlei, que si ens hem de pagar, que ens apaguin, si és de llei, paguen-los. Vull dir que ja pot recórrer, ja el concejal de turno ja que diu que anaran, que farem una, recorreran la sentència. Bueno, la sentència m'ho hem de mirar a fons per a veure si efectivament tenen un raó, no tenen raó, vòlei.
Ah, no té que recórrer per recórrer. Si està prou fundamentat, hauràs de pagar. Sí, I quan és administratiu, el tribunal administratiu el dia donat la raó, supos que se l'haurà ben mirada.
Sí.
Perquè si un té un conveni firmat en el 2011 i en el 2012 per dir una cosa, li diuen del conveni res de res i no donant subvenció, allà on està firmat, cantin paper ciment, tinc barbes. Home, si li donen, és perquè deu tenir raó.
Molt bé. A la 1:17, Toni, tu avui has escrit molt, perquè estàs tot sol per aquí, prenies moltes notes i deus tenir qualque cosa així que vol comentar,
home,
no?
Home, sí, hi ha una cosa...
Fet els deures, en Toni.
No, però quasi tots han sortit. I ahir, per exemple, l'Ateneu, he llegit que va ser una conferència realment interessant. I m'he llegit un poc la ressenya, per això he pres nota, i sí que m'ha agradat sobretot el final. Al final, que té una càrrega en profunditat, i és que, en certa manera, deia que és difícil trobar empresaris que estiguin, ho diré d'una altra manera jo, en sintonia amb la filosofia de Menorca, reserva de la biosfera. Això, en certa manera, dit a un fòrum com l'Ateneu, amb gran quantitat de públic, presidit per la
presidenta.
Presidenta, que també precisament ara serà la responsable de turisme i que va anar a Berlín i tal i qual, és preocupant o pot ferir sensibilitats, és que una persona entesa a un fòrum tan interessant d'economia i de turisme, pues arribi a dir que no baixa el concepte de turisme amb el nombre, sinó que també hi ha la qualitat i que la reserva de la biosfera per molts d'empresaris sembla ser que és un fre i que no sigui un factor afegit.
Jo, si me permeteu amb aquest tema, jo diria que no hi ha més sort que qui no vol sentir. M'explic. Vos en recordareu que fa diversos anys, en el fort de Silla del Rei, va venir un personatge que estima Menorca, té una casa a Menorca, durant tot l'estiu està aquí, que és Iñaki Gabilondo. I quan va fer aquella afirmació de que els menorquins volien turisme sense turistes, això me va calar fons, me va calar interiorment, però molt, jo. I efectivament, aquest senyor té tota la raó. És que a vegades estem mirant el que és el tema de turisme i tot és posar pegues perquè puguin venir. Vull dir, me sembla que aquesta gent que ve de fora, en càrrecs importants, aquest senyor m'apès que havia estat president d'escrèdit
i caució
oficial, vull dir, pues me sembla molt bé que mos venguin a donar. Però el que deia també, ara també me direu, bueno, que tu també col·litges en aquests comentaris que hi ha en el diari digital, que són anònims, pues sí, i jo també estic d'acord amb aquest comentari que ha fet una persona que ha dit, bueno, aquests senyors venen aquí, vamos a veure, aquí venen a fer s'estada aquesta vacacional. L'únic que volen és tranquil·litat, que la cosa no s'amogui, però després, a on viuen? A on viuen? Allà on viuen, tenen un estressament d'una ciutat que verdaderament dona una activitat econòmica molt important. Ells guanyen la vida allà i venen a disfrutar aquí. I com menys cosa se faci, millor. Jo tenc un amic foraster, vull dir, peninsular, que té un barco i fa molt d'any me va dir, és que aquí, ho diré en menorquí, però m'ho va dir en castellà, és que aquí, vamos a veure, hauríeu de ja posar coto en els barcos que hi ha aquí a Menorca, barcos aquests deportius, iates, valeros, perquè quan vas a una platja te trobes ja massificat aquestes platges amb totes aquest tipus d'embarcacions, i jo li vaig dir, i en la teua que feia? Ah, no, jo la tenc.
Clar.
Jo la tenc. No, perdona, i aquell qui em vol tenir, que li han de prohibir, jo no tenc embarcació, jo tenc amics que tenen barca, o barco, estic encantat, però jo no som navegant, però vull dir, prohibir una cosa per millorar el que és l'economia aquí a Menorca. Vamos, aquí encara estem donant voltes en Esport de Mó, que el tenc aquí davant, que estem donant voltes a veure què passa, que m'estrava vist aquest que no ve per poder treure els barcos importants de tonelatge, com són les golondrines, grocs, els amigos, iates importants, que té de venir una grua de Barcelona, la tenen de llogar, treuen els barcos i sembla que a final de mes tornarà a venir per poder aquests barcos que han fet tot el que havien de fer netejar i preparar-los per l'estiu i tirar-los a la mà. I dir, vamos a veure, el que deia en Iñaki Gabilondo, volem turisme, però sense turistes.
Sí, volen les platges verges, però que quan nosaltres hi puguem anar, que estiguin a la nostra disposició, que aquests altres no vinguin. En tot cas, la solució a l'economia turística, bueno, sempre diuen que han de crear coses noves, i suposo que sí que hi ha gent que crea alternatives, però majoritàriament encara no és possible, i aquestes fires a les quals han necessitat les nostres autoritats, que potser en el seu programa polític no tenen com a prioritat el fet de que vingui molt de turistes, no he vist a cap banda que estiguessin mal satisfets per les bones perspectives que hi ha enguany dels nous turistes que vindran.
Home, jo crec que sí, Menorca es van bé, crear riquesa per tothom.
I jo també crec que a vegades ho he dit que mos estima molt Menorca, però a vegades som una mica exagerats, perquè Menorca no està malament, ni està massificada, ni està superconstruïda. La compares a moltes illes del Mediterrani i tenim una illa fantàstica, que està bé que la vulguem preservar. Molt bé. Les obres que fem a la carretera, que eixamplen un parell de metres per cada banda, això és consumir molt de territori, tot és mesurable. Era consumir molt de territori i fer desvia de Ferreries? Per segons que potser no, per segons que sí. Totes del color del vidre m'has consumit moltes vegades.
Sempre són el mateix. O sigui, jo per la meva formació sempre hi ha una cosa que ho diré d'aquesta manera. Som partidari de l'equilibri. En el sentit de que la natura, hi ha un llibre, i en Margalef i altra gent que ho ha escrit, és fonamental. Natura, ús o abús. El problema és, si abusam de la natura, anem en contra de la nostra mateixa supervivència. I si no l'emprem suficientment bé, també va en contra. Per tant, el problema és trobar un equilibri. I ara, per exemple, ja que en José està a vora Esport de Mó, des de que seu que el mira, avui tenc que fer xapó a donar-se enhorabona, per exemple, a la idea que la Val·lesa de Mó, na Joanola, ratlla damunt els petits i mitjans creuers amb estància en esport d'amor de no anar i venir i fer un dia, sinó emmarcar el creuer com un hotel flotant, ho diré d'aquesta manera, de 3 o 4 dies coordinat en tota una sèrie d'activitats que es podrien fer a qualsevol indret de Menorca, ja sigui cicloturisme, ja sigui un concert, ja sigui una fira. I això implica que el sector turístic obri una altra vegada esventall de possibilitats, a fi efecte de que si un creuer de 200, 300, 500 persones fagués una instància de 3, 4 o 5 dies en esport d'amor, dormint allà dins i menjant allà dins, podrien fer tota una sèrie d'activitats repartides. I això haurien d'estar coordinats en tots els serveis que es donen. Bona idea.
Un creuer, bona. Sí, sí. Un creuer que no totalment, consumeix, que no consumeix total, territori.
Totalment d'acord. El creuer no consumeix territori. L'únic que consumeix
aigua, electricitat,
aigua,
fum,
i que mos deixa la porqueria que ho duim a Milà, que ja veurem què passarà a Milà.
Bueno, però, si venen, sempre mos deixen.
Però després també hem de tenir en compte una cosa, que si venen aquest creuers, que faran dos o tres dies, el que hem de tenir és totes les coses públiques obertes perquè ens puguin anar, ens puguin visitar.
Has de dir la coordinació.
Exactament, perquè ara ens hem trobat que qualque vegada en el Museu de Menorca te'l trobes que està tancat, que estigui tancat. La Setmana Santa de l'any passat m'ha pes que estigui tancat. I m'ha pes que han aconseguit enguany tenir obert, perquè si tu un diumenge o un dia de festa tens un museu tancat, ja m'explicarà.
Sobretot si estiu, quan ho tenim ple de turistes, que seria una cosa que
volíem visitar. També, perquè ara avui a Mós té ple de turistes de l'Incenso.
Sí, aquí també.
Tenim en el mes de març, i este allà empenguent, efectivament, empenguent físicament, perquè ho hem de dir, perquè són un mal educat, perquè tu passaves per allà i no se t'acantaven, no, és tot, en massa, brut en duen. I jo hi ha hagut un moment que m'imaginaré, a veure què m'ho explica en Fernando Serrano, també. Però, broma a part, m'assembla molt bé el que diu una Conxa Joanola, però tampoc no hem de dir que els altres creuers no més interessin, eh?
Tenim un port.
Que
cap de tot.
Capacitat, qui cap molt. No sé, vull dir que com més gent vengui aquí, és important.
Això dels creuers petitons és la filosofia d'esport botic, d'un port així. Bé, 4 minuts per acabar, que hem de fer una repassada a la política, alta política nacional. El que voltes vulgueu, vinga.
No, ja que teníem arrellat dels creuers, també, vinga. Resulta que antes de venir aquí a passar plaça, he anat a veure el peix, en certa manera, i he vist que el consum, atenció al consumidor per part del govern balear, home, m'ha donat un fulletó i he demanat informació i he vist que es tenien exposat allà tota una sèrie de joquines, joguets, productes de venda per als petits, als grans, tal i qual, i totes aquestes aquelles eren productes no aptes per al consum dels al·lots. I he demanat un pot d'informació i nada menys que m'han dit que el govern balear, a través de l'oficina de consum i atenció al consumidor, ha retirat 16.000 productes que no eren aptes per al consum. I han fet més de 3.000 inspeccions. En els camps de Menorca toquen arribat a 400 o 500. I això em dona a pensar que hem de saber què comprem i a on comprem. I em sembla que, ja farà propaganda per Menorca, comprem productes a establiments menorquins de qualitat i de bon preu.
Molt bé.
Jo, si m'ho permet, sí, sí, per acabar amb la meva intervenció, és el que sí que recordaria, el que diu el diari avui, que IB3 està reflexionant si deixa d'emetre la missa dels diumenges. A proposta
d'un partit polític.
Una diputada d'un partit polític, no, del Partit Socialista, de les Illes Balears.
Bueno, això he dit del partit polític.
De Sílvia Cano, en noms i llinatges.
No, que veus, és intimidat.
S'està demanant a veure per què han de donar la de son aquesta, la missa aquesta de diumenge.
Conta-mos que va dir més.
Aquesta senyora el que té de fer és que no se miri l'audiència que té, però només veure persones malaltes que no poden anar a missa i que la puguin veure el diumenge per la tele, això me sembla molt bé. Jo no som de veure misses per tele. I que després encara compari una coseta, no comparar, no, però fa una frase que diu, bueno, tampoc hi ha gent que li agrada la pornografia, pel·lícules pornogràfiques, que la televisió pública no ho emetrà mai. Aquesta senyora s'hauria de fer mirar les seves frases que diu, i l'haurien d'estar al tanto a veure si verdaderament TV3 tura de donar la missa aquesta per la gent que no hi pot anar físicament en, a missa.
El seu director general ja va dir però que ell no era partidari de la Tirola. Bé, i per divendres que ve, res, divendres sant, supos que estareu tots celebrant la Setmana Santa, i nosaltres ja tornem la setmana que ve. Dir-vos, però si abans d'acabar, un parell de cosetes, de costes solidàries, que fins d'aquí dos minuts encara podeu anar a comprar palmes a Santa Clara, i si no, hi podeu anar a vespre de les 5 a les 8, que és una cosa típica a Ciutadella, i a mi em sembla que les concepcionistes també en fan de palmes. I després també una nota també solidària dels alumnes de quart d'ESO de Josep Maria Cuadrado, que tenen encara a l'Espai Xacoll una exposició de venda d'obres d'art que es diu Brindart, i que demà dissabte, a partir de les 8 de Fosquet, a la sala multifuncional fan música i dansa, que surt del cor, en l'Escola de Dansa, Art i Moviment, en l'Escolònia de Ciutadella, en Àngel Gómez, Ivan Echevere i Sis de Ponent i Nagelia. 4 euros és a benefici de la Fundació Vicent Ferrer.
Està bé, sinó que la seva aspiració a la venda amb els dos abans, si poden aconseguir uns 6.000 euros per comprar bicicletes per la Índia i els al·lòs puguin anar tranquil·lament a escola sense acossos.
Que és una altra qüestió de la qual no podran xerrar un altre dia.
Animar la gent que vagi a col·laborar amb aquesta gent.
Molt bé, eh? I disfruteu del cap de setmana, i els que agafin vacances després també que disfrutin d'elles i que venguin amb les piles ben carregades. Gràcies, José, gràcies Toni, i gràcies també a en Joan León, que m'ho has estat controlant aquí via WhatsApp. Gràcies, i a Marta, que està molt ocupada avui també, un record per ella. Gràcies, bon dia, adeu!
Adeu, bon dia!